Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El toc de queda i mesures coordinades són els dos eixos de la reunió que Sanitat i les comunitats autònomes tindran aquesta tarda. I és que l'augment de contagis de coronavirus a tot l'Estat no s'atura. Ahir se superaven el milió de casos i a Catalunya el risc de rebrot pel Covid-19 s'ha accelerat fins als 566,92 punts, 100 més que fa dos dies. En les últimes 24 hores hi ha hagut, a més, 184 ingressos més i ja són 1.626 les persones hospitalitzades. El risc de contagi puja lleugerament de nou, aquesta vegada a 1,40. A banda d'aquesta notícia sobre el Covid-19, us expliquem que el Congrés, com es preveia, ha rebutjat la moció de censura presentada per Vox contra el govern de Pedro Sánchez. A més, finalment, amb el vot contrari del PP, que ha tingut paraules dures en boca de Pablo Casado contra Santiago Abascal i el partit ultradretà. Malgrat tot, Abascal ha dit que el partit mantindrà els acords a Andalusia, Múrcia i la Comunitat de Madrid. Un apunt cultural, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona i UPC Arts han organitzat Música amb enginy, una mirada transversal. És un cicle de conferències, taules de debat i actuacions musicals on es posa en relació la música amb les matemàtiques, l'arquitectura i la tecnologia. La primera sessió serà demà amb el títol Matemàtiques i Música i la investigadora Laura Ferrer. I acabem explicant-vos que l'Escolania de Montserrat homenatjarà aquest vespre Pau Casals, coincidint amb el 47è aniversari de la mort del violoncel·lista i gran músic. Serà amb tres motets després de les vespres, concretament Nigra Sum, Pregària a la Verge i Dolça Presó. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Aquest any, vacuna't de la grip. Si tens més de 60 anys, alguna malaltia crònica, obesitat mòrbida o estàs embarassada. Aquest any és doblement important que les persones amb alguna condició de risc i les que les cuiden es vacunin de la grip. Cap fred. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 5:45 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya i Andorra. Salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui el programa és gran ser gran. cada dimecres i dijous i sempre amb les mateixes ganes de mantenir-los entretinguts. Una part d'aquesta tarda engeguem Es Gran Se Gran. Si volen estar ben informats del món de la tercera edat, avui tenim un programa ple de novetats, entrevistes i consell del món de les persones grans i de les nostres residències. Començarem amb el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem amb una persona responsable del projecte REMS, creat per a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, per tenir el màxim de temps possible les seves capacitats. També tindrem la borsa de treball i la consulta del treballador social que anirà a càrrec d'en Carles Reixac, 30 minuts realitzat per professionals de la geriatria. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Com sempre, en cada programa, abans de començar, escoltem un consell.
A mesura que ens fem grans, restem importància al fet que l'aigua és una part fonamental del nostre cos. Anem perdent la sensació de set, però el cos continua necessitant aigua. La deshidratació es converteix en un gran problema. Per això val la pena beure aigua encara que no estiguem assedegats. Un bon sistema és establir una rutina, que beure un bon got d'aigua sigui el primer que fem quan ens llevem, un altre got quan seiem a la taula i una infusió a mitja tarda. En necessitarem més, però si aquestes són fixes, molt millor.
Amb el programa d'avui veurem què és el programa REM. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos. Endavant, com vulgueu.
Ens tornaran a confinar.
Ho sembla, eh?
Sí. Jo estic preocupat. Tu què penses, Carles?
Jo voldria dir-te que no, però...
Jo penso que ja estan... Volem començar amb el tema aquest del toc de queda.
Sí, senyor.
I a partir d'aquí ja el que s'ha de
tenir. Doncs pensem una cosa. Anem a fer una reflexió, perquè com això ja ho hem viscut.
I tant.
Aviam si hem après del passat. Sabem, les residències, gràcies a Déu, estan millor preparades del que estaven abans.
Sí.
Els familiars dels residents i els residents hem d'aprendre que han de tenir paciència perquè és possible que es tornin a limitar les visites, que es tornin a limitar sempre que hem tingut el Carles Reixac, treballador social, que setmana a setmana ens ha mantingut el dia. Però paciència i la gent que viu a casa. Doncs jo diria una cosa, anem a barrejar una miqueta això del confinament amb coses que hem dit aquest programa i que són importants. Hi ha uns països del món, unes zones del món, que recordeu que es deien les zones blaves?
Sí.
Que és on gent arriba a més edat. Aleshores, anem a veure el que diuen els metges que tenen en comú les persones que arriben a més edat, que viuen en aquelles zones blaves, és que això de menjar poc i pair bé, que vigilen el que mengen. Aleshores, anem a veure, ja ho hem viscut una vegada, jo em vaig engreixar 5 quilos, ara ja n'he perdut un parell, però no, encara com torni a venir el confinament i em torno a engreixar 5 quilos més, ja no... Però, aleshores, hem de pensar que mentre estiguem sense sortir de casa, si és que arriba el moment, anem a pensar el que mengem. Una altra cosa important és fer exercici. I resulta molt difícil fer exercici si no pots sortir
de
casa.
És difícil.
Aleshores, jo crec que, no sé, pues haurem d'anar buscant. Ahir el metge ja ens parlava de la importància de l'exercici, del que podem fer. No oblidem això que ens diuen. I la tercera pota són les relacions. Sí. Aleshores, no es deprimeix només qui està més trist. Són les circumstàncies i estar... temps sense contacte amb ningú, és una cosa que, si tens una tendència una mica depressiva, és que ho estàs...
Estiguis en una residència, o estiguis a casa...
Residència o a casa. A la residència, si et deixen en una habitació sense sortir durant 15 dies, doncs ho passaràs malament. Per això ja intenten que tinguis contacte d'alguna forma. Però si tu estàs a casa, jo diria una cosa que és, per què no ens anem preparant una miqueta i diem, mira, si és que torna el confinament, faig una llista d'aquests coneguts, amics, familiars amb qui no parlo gaire, i tornaré a trucar-los una estoneta cada dia, i em passo una estoneta cada dia, faig una estona d'exercici cada dia, i menjo, que és el que diuen que s'ha de menjar, més verdura, més fruita... poqueta carn i poquet greix i escoltam.
Escoltar a Ràdio Estel a les 5, bueno, bueno, i més hores
a
també.
A les 5, però... a les 4 i a les 6, exacte, exacte. I tot el dia Ràdio Estel i esperant, encomanant-nos perquè ràpidament sí. Puguem tornar, aviam, si Déu vol, que acabi d'una vegada aquesta situació, i tornem a una normalitat que si pot ser una miqueta millor que la que teníem, doncs escoltam.
Doncs ens acabarem a venir.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs tenim aquesta tarda amb nosaltres una amiga del programa, podríem dir, perquè sí. Algú que ens hagi escoltat des de fa anys ja sap que ha vingut algunes altres vegades, sí. I és la Mònica Duaigües, que és la responsable del programa REMS de la Fundació Catalunya la Pedrera. Mònica, benvinguda.
Moltes gràcies.
I tu ja has vingut alguna vegada al programa, ens has explicat, jo crec que l'última vegada va ser abans del primer confinament...
Sí, cert. Sí.
Aleshores, ens pots recordar una miqueta, quan parlem del programa REMS, de què estem parlant?
Sí, REMS són unes cicles que volen dir reforçar i estimular la memòria i la salut. Aquest programa va néixer l'any 2013 per donar resposta a una necessitat que estava coberta de forma parcial fins aquell moment, que era l'atenció a persones amb deteriorament cognitiu en fase lleu moderada, derivat doncs, de malalties neurodegeneratives com poden ser l'Alzheimer o el Parkinson o del propi procés d'envelliment. I també ens adrecem als seus familiars. Actualment, després del moment que hem viscut de pandèmia, l'estem desenvolupant a 16 espais socials. Ja els hem reobert, els tenim equipats, els tenim tots doncs, preparats per la nova situació i el que fem és oferir a les persones que tenen dèficits de memòria una intervenció integral, cognitiva, física, social i emocional, i és important perquè els donem eines i estratègies perquè puguin mantenir la seva autonomia alentint l'evolució del deteriorament cognitiu, que això doncs, ens fa...
Mònica, a vegades ens ha passat que algú ens pregunta, escolta'm, això que diem cognitiu... Quan diem deteriorament cognitiu, a què ens estem referint?
Ens estem referint a persones que tenen pèrdues de memòria, que això pot ser, ja us dic, persones que són molt grans i que aquesta pèrdua de memòria és derivada doncs, del propi procés de l'envelliment, de l'envelliment del cervell, o pot ser derivat d'una malaltia, com l'Alzheimer o el Parkinson, com dèiem, o pot ser d'un ictus. Pot ser un tema doncs, més d'una patologia o pot ser del propi procés.
Molt bé.
Bàsicament, i... estem parlant de pèrdues de memòria.
I quins objectius us marqueu? Una vegada que munteu reforçar estimular la memòria i la salut, quin és l'objectiu final que teniu?
El nostre objectiu bàsic és mantenir el màxim temps possible les capacitats d'aquestes persones, dels que són els nostres participants, i això ho fem doncs, prioritzant el seu benestar emocional i la seva autonomia. I, per altra banda, també és molt important l'atenció cap als seus familiars. Amb ells els oferim doncs, suport i assessorament, i també la possibilitat de que participin als grups d'ajuda terapèutica que organitzem habitualment als espais, i en aquest moment els fem de manera virtual.
Això suposo que de manera virtual, una mica provocat per la pandèmia, el confinament i totes aquestes situacions que han obligat a tancar els espais. Ara que els torneu a obrir, diguem-ne, com ho veuria de diferent una persona que va venir al mes de febrer i una vegada que ve ara? Una persona que ve ara?
Clar, ara els hem reobert, hem hagut d'aplicar doncs, totes les mesures de seguretat necessàries i al tractar-se de persones grans doncs, els hem extremat. No? O sigui, ells, és obligatori que en tot moment portin posada la mascareta, a l'accés els hi prenem la temperatura amb un termòmetre digital, si algú presenta símptomes doncs, no pot entrar i si doncs, aquest símptoma es produeix durant la seva estada avisem a la seva família i si cal doncs, també al 061. I també els facilitem doncs, gel hidroalcohòlic durant tota l'estada. A part, també les activitats les hem adaptat. Hem fet grups bombolla de màxim 10 participants. Ells es mantenen a la mateixa aula durant tota la seva estada i són els professionals els que es van movent de sala. Mantenen la distància de seguretat entre persona i persona de 2 metres, sempre, i a l'activitat física el fisioterapeuta desinfecta el material utilitzat abans i després. És a dir, ho tenim tot en compte i realment estem molt satisfetes perquè no hem tingut, la veritat, cap cas ni cap brot ni en aquest cas doncs, cap positiu.
Em sembla que el Carles Reixac et vol fer una pregunta.
Sí, jo tinc una pregunta, Mònica. Aquesta reobertura dels espais de REMS, com s'està compaginant amb quan vam parlar amb tu fa uns mesos amb el tema del REMS a distància? Com s'està compaginant aquests dos tipus de REMS, a presencial i a distància?
Sí, doncs és interessant que ho pregunteu, perquè sí que nosaltres el que hem fet és el REMS a distància l'hem mantingut. O sigui, aquest espai virtual que us explicàvem, que en aquell moment l'objectiu era que els nostres participants poguessin seguir treballant des de casa i els oferíem una plataforma on hi tenim penjat més de 350 continguts, doncs ells poden, en format vídeo, documents, jocs interactius i propostes que anem renovant setmanalment, i amb aquesta plataforma poden seguir treballant doncs, totes aquestes activitats que fem, d'activitats cognitives, físiques, emocionals, música, creativitat. Això ho hem mantingut, perquè el que nosaltres entenem és que ells han de poder compaginar la part presencial als espais socials amb el treball des de casa. I no només això, sinó que, a més, el que els oferim és que puguin fer les sessions, o sigui, aquest espai virtual és per fer-ho de manera individual, i també els oferim la possibilitat de que facin les sessions online a través de plataformes com Jitsi o Meet. Els nostres professionals fan la sessió de manera virtual, doncs una mica com estan fent les escoles, també, no? Per aquells doncs, que els hi facin cara por sortir de casa o es vegin amb la necessitat de confinar-se, o aquelles persones que no tenen un espai social a prop, que puguin fer les sessions des de casa seva. I per fer-ho possible, també entenem que hi ha molta gent gran doncs, que encara no domina, no? Això, el tema d'accedir a les plataformes de videotrucades. El que estem fent és sessions de formació en els espais per ensenyar a les persones grans i també als seus familiars amb qui conviuen a utilitzar aquestes plataformes, amb la qual estem una mica tancant el cercle.
Mònica, heu dit que doneu eines i estratègies a les persones. I a qui li doneu? Perquè se m'ocut, per exemple, que una persona amb Alzheimer, quan li dones una eina, una estratègia, pot ser que al cap de 5 minuts ho oblidi.
Sí, clar. A veure, això el que nosaltres fem és que és molt important que vagin obtenint les rutines. O sigui, les rutines són les que fan que si ho fas cada dia, realment està demostrat que la plasticitat del cervell fa que sí que es puguin aprendre coses, tot i que una persona tingui Alzheimer, aprendre o reaprendre. Nosaltres, per exemple, estratègies podrien ser, nosaltres, els espais, els animem a que continuïn fent les activitats que venien fent habitualment, com, per exemple, anar a comprar. Aleshores, una activitat, un exemple que us podria donar és que arriben a l'espai, decideixen entre tots, una recepta, que podran fer al final de la sessió, han d'escriure aquella recepta entre tots, després fan la llista de la compra, simulen que van al supermercat o, en el cas abans, per exemple, del confinament, hi anaven físicament, agafaven tots els articles, feien els seus números, pagaven a la caixa i, a l'arribar a l'espai, feien la recepta físicament. Això és un exercici molt bo, que ja us dic, és un, bueno, tens en compte moltes de les capacitats cognitives, doncs, executives de la persona, i és un exemple, com us deia, doncs de les eines que els donem per seguir amb el seu dia a dia.
I, Mònica, si ara ens està escoltant algú i diu, ostres, jo mateix o aquest ser estimat meu proper, veig que sí que té aquest deteriorament cognitiu i tal, com han de fer per contactar amb vosaltres?
Doncs és molt senzill. A la nostra pàgina web, que és fundaciocatalunya-lapatrera.com, a la mateixa homepage trobaran la informació del programa REMS i veuran les adreces i els telèfons de tots els espais socials que tenim arreu de Catalunya, o si hi ha alguna persona doncs, que no tingués accés o no tingués aquesta facilitat, ens poden trucar, o sempre us dono el meu telèfon directe, que no tinc cap problema en que em truqueu, al contrari, estaré encantada, que és el 93 214 2556. Ens direm doncs, quin és l'espai que els hi queda més a prop, i els hi facilitarem l'adreça i telèfon.
I una cosa, per fer-se una miqueta la idea, a vegades parlem nosaltres de residències, a vegades parlem de centres de dia. Això no és un centre de dia.
No és un centre de dia. No.
Val. Aleshores...
Els espais socials són centres oberts. És un centre doncs, que podria ser més l'equivalent d'un casal de gent gran. A la tarda hi ha infants doncs, amb un programa d'acompanyament per l'èxit educatiu, és a dir, que són espais intergeneracionals. i són persones que han de mantenir autonomia, o sigui, no és l'equivalent a un centre de dia.
I si algú diu, bueno, jo crec que m'aniria bé, es truca aquest telèfon primer, entra a fundaciocatalunya-lapedrera.org o si no...
Punt com,
perdó, no ho havia apuntat bé, fundaciocatalunya-lapedrera.com. Si no, us pot trucar al 93 2 14 25 56 i aleshores que se li, quantes vegades a la setmana va o, com, o quantes hores, quan hi va? Com funciona això del pla organitzatiu?
És un programa a mida de cada persona. Ells el que faran quan arribin a l'espai social, els ensenyaran l'espai, tindran una entrevista amb la nostra gestora REMS i s'establirà un pla d'atenció consensuat entre el participant i la gestora. Nosaltres sempre aconsellem venir un mínim de dos o tres cops a la setmana, però es pot venir fins a cinc dies a la setmana, o sigui, depèn de les necessitats de la persona i de la família. Això és en franges o de matí o de tarda, i a més es poden quedar a dinar. Tenim el programa Dinar en Companyia, en el qual els participants del programa REM i també persones grans del barri o ciutat on està ubicat, doncs venen a dinar per dinar acompanyats i un àpat calent i saludable. Doncs, habitualment són això, franges de matí amb Dinar en Companyia o Dinar en Companyia i tarda.
I ara mateix, si algú li interessa, hi ha una llista d'espera per poder participar o no? O hi ha algú truca i podríem començar ja?
Normalment es pot començar perquè, ja us dic, com que venen entre dos i cinc dies a la setmana, sempre hi ha alguna possibilitat de poder-se acollir en algun espai. Normalment no solem donar llista d'espera, però això, clar, cada espai en concret, doncs millor els donen la informació.
I això, aviam, tal com ho estem escoltant i tal com ho vam escoltar l'altra vegada, és extraordinari, però això té un cost. I tot i que hi ha la Fundació Catalunya La Pedrera, qui assumeix aquest cost? Ha de pagar alguna cosa, suposo, la persona que hi va, no?
Fa un copagament, que és un copagament, doncs, evidentment, reduït, que la Fundació Catalunya La Pedrera assumeix la major part del cost del programa, però sí que hi ha un copagament. Sí, sí, parlant del voltant de 100-150 euros al mes, que, bueno, està força bé, la veritat, per tots els serveis que tenen.
Home, ja ens podem imaginar que el cost és bastant superior i hi ha algú que l'està assumint. Però sempre també, no sé si estàs d'acord, nosaltres sempre ho hem defensat, que les coses han de tenir un cost també, perquè a vegades quan no tenen cap cost,
no
em sembla
valor,
que són,
sembla
que
no
són gratis
valor, sí.
i sempre costen. Sí. I ja m'imagino que un equip de professionals, uns espais adequats i amb totes les proteccions ara amb la Covid, més de 100 i pico euros deu valdre cada mes.
Segur, segur, i tant.
Aleshores... una cosa, anem a repassar, perquè jo estic segur que hi ha algú que està pensant que potser li aniria bé, i aleshores, per saber-ho, repetim per última vegada, seria Fundació Catalunya guió mig. lapedrera.com, i si s'estimen més trucar per telèfon seria el 93 214 25 56. I moltíssimes gràcies, Mònica Duaigües, que repetim és la responsable del programa REMS de la Fundació Catalunya La Pedrera, per compartir aquesta estona de tarda amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estem en contacte. Moltes gràcies.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències l'utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs... una setmana més, ja avui dijous, l'acabem, la borsa de treball. I avui portem les ofertes segmentades, com diem sempre, per categories, i comencem amb l'estrella.
Home.
Quina és, Marc, l'estrella?
Infermeria.
Infermeria.
O infermera.
Porto una triple oferta d'infermeria de tres centres de Barcelona i Rodalies, per exemple, residencial Bacumar a Barcelona, en busca una. També en busca una... la residència Hospital de Sant Miquel Fundació Albà, també a Barcelona, i també busca un infermer o infermera al centre de Mayores Vitalia Sant Just. Si canviem i anem a un altre tècnic que és bàsic en qualsevol residència, de fet, és el pilar fonamental...
Gerocultor.
En busquen, per exemple, la residencial Palau, a Palau de Plegamans, I, per altra banda, busquen també gerocultor, si anem a un altre lloc perquè no ens puguin dir centralistes, a Bellpuig, a Lleida, residència que porta el nom del poble, Bellpuig, busca també un gerocultor o gerocultora. També tenim ofertes de feina de neteja, que en busca també, per exemple, la residència Salus Gràcia a Barcelona i la residència Los Tilos a Barcelona. I per última oferta, que algo que a molts ens agrada molt, sempre preguntem a moltes entrevistes en residències, com es menja un centre?
Avui arròs han menjat. El dijous mengen molts arròs. Sí.
Avui som dijous, avui mengen arròs. Doncs busquen un cuiner per cuinar arròs i altres coses, i imagino. Altres sí, la residència Artea Ciutat Diagonal a Esplugues de Llobregat.
Carles, cada dia arròs es cansarien.
I Carles, a mi em permets repetir la crida que vam fer ahir, i recordem una cosa, la Generalitat ha publicat un document que es diu Intensificació de les mesures del pla sectorial en l'àmbit residencial en el marc de l'augment de casos del
COVID. Agafa aire, Josep, vale? Agafa aire.
Aleshores, a més de que tothom que vulgui treballar ja té la borsa de treball d'inforresidencias.com on pot trobar tots aquests perfils, que totes aquestes demandes que ens acaba explicar el Carles, hi ha un punt d'aquest pla que ha fet la Generalitat que diu crida de professionals, i diu mitjançant el SOC, que és el Servei d'Ocupació de Catalunya, es farà una crida a professionals, sobretot gerocultors i personal d'infermeria, a efectes de garantir el personal suficient per a la cobertura de les necessitats de les persones residents als centres residencials de gent gran. Aleshores, això què vol dir? Aviam, esperem tots que no passi, però si la pandèmia té una segona onada, que és més forta del que tots desitjaríem, és probable que les residències necessitin incrementar el seu personal. Aleshores, si algú està pensant, bueno, no és que vulgui treballar ara, però saps que si arribés el moment sí que estaria disposat. Doncs poden anar al SOC i dir, em vull inscriure en aquesta llista que volen fer d'emergència i sobretot gerocultors i personal d'infermeria. Jo he somrigut una mica quan he vist personal d'infermeria perquè no sé si en trobaran gaires. No. Però pensem que a més de la borsa de treball d'inforresidencias.com, si algú diu, jo em vull oferir en algun moment si és que de debò es necessita, doncs també tenim això.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta la pregunta ens la fa la Patrícia. És una pregunta potser un pèl avançada al seu temps, perquè encara falta una miqueta, però ella ens diu, tinc a la meva mare una residència, tot i que sé que falta temps, em pregunto si és bona idea que ens emportem a la nostra mare a passar els Nadals a casa com cada any. Què em recomaneu? Bé, Patrícia, primer de tot, fem una mica un marc ràpid. Tots sabem que emportar-nos per les festes als nostres familiars a casa és bo. De fet, té coses bones, coses dolentes, però sempre prima el bo. Com a dolentes podríem dir que hem de vigilar, com no, el que mengen, que no mengin molt, molt dolç, que no s'atipin molt perquè després poden tenir mal d'estómac. També, per exemple, si el nostre familiar té Alzheimer, pot ser que s'atabali, que es posi nerviós, però al cap i a la fi és molt bo que ens emportem al nostre familiar, que està en una residència, ens emportem a casa durant els Nadals. Més que res, això normalment, ara ens trobem, com tots sabem, amb el tema del Covid, però aquest any és un any especial.
I tant.
De fet, no sabem encara si al desembre potser els bars han obert o restaurants.
I la família, allò que fem, ens reunim tots a casa 14 o 15, a veure.
Clar, perquè en teoria, de moment, fins on jo sé, són ara 6 persones, em sembla. O sigui que...
Aviam si baixa la venda de capons i hi ha ànecs i clar... És que...
Ja hem begut oli,
això. Ja hem begut oli. És un mercat important, també.
El que està clar és que, sigui com sigui, estarem convivint amb el Covid els següents mesos.
Per desgràcia.
I això condiciona els nostres plans. De fet, ens afecta tant que no podem fer plans a llarg plaç. Per tant, tot i que queden 2 mesos llargs, jo esperaria a mitjans de desembre, potser, per prendre una decisió, per saber com estem, com està el Covid. Potser de cop i volta... Hi ha alguns experts que diuen que en el proper mes baixarà molt. Jo m'agrada el que diuen perquè sona molt optimista.
Però no són els que deien que l'estiu s'acabava, no?
Imagino que no deuen ser.
Perquè jo ara ja crec que tot el que ens diuen ho hem d'agafar amb una mica de pinces.
Sí, però sigui o no, aquest missatge és optimista, per tant, en fi, esperar al desembre i veure com estem per prendre una decisió, és el millor.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem la setmana vinent, amb el proper programa, dimecres vinent.
Adéu-siau.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, fins aquí És Gran, Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà divendres a les 5 de la tarda amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb més És Gran, Ser Gran. Adéu-siau.